absoluta franqueza. Por tanto, me parece, y ahí estamos trabajando todas las partes, para que ese acuerdo se produzca. Por tanto, esta reforma es inaplazable.
És la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
I 5 minuts, dijous de 8 de setembre. Bon dia, el dia que Pablo Ortiz i Alfonso Díaz volen tranquil·litzar l'afició. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb la darrera hora del Mallorca, que ha tornat avui de matí als entrenaments i ha començat a preparar el partit d'aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Ahir vespre, el director de negoci del club i el director esportiu varen parlar aprofitant un acte de la penya Esbrollador d'Esporles. El missatge és comú, és de tranquil·litat, diuen que el cas Dani Rodríguez està tancat i que el vestidor és de Déu. Tot d'una el sentirem i després ja vosaltres mateixos en traureu les conclusions. Per cert, l'Atlètic de Madrid, el rival d'aquest diumenge, va perdre ahir a la Champions per 3-2, un partit davant el Liverpool que es va decidir els darrers minuts i que va acabar amb Simeone expulsat. A la Champions avui és el torn del Barça, a les 9 del vespre juga al camp del Newcastle. I més coses, avui començarem a fer prèvies del cap de setmana. Arriba el primer derbi de la temporada a la segona federació, diumenge a les 12, Societat Esportiva Eivissa-Porreres, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. A més, avui també parlarem amb una de les millors nedadores d'aigües obertes del món, és la mallorquina Marga Genovart, que ha tornat d'Eslovènia amb una victòria per la història, i també ens posarem a punt per la nova temporada de rugby, que per primera vegada tindrà dos equips balears a la segona categoria nacional. Una i set minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
La direcció del Mallorca demana tranquil·litat tot i el mal començament de temporada i tot el renou que hi ha a l'entorn i al vestidor. Ahir, Alfonso Díaz i Pablo Ortiz varen enviar un missatge d'unió tant dins el vestidor i també de tranquil·litat malgrat aquesta mala ratxa de resultats. Recordem que el Mallorca només ha sumat un punt de 12 possibles, no ha guanyat encara cap partit dels 4 que ha jugat. Aquest és el discurs del club abans de rebre diumenge l'Atlètic de Madrid a Sant Moix. Sentim el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz.
Alfonso, supongo que tras la derrota del último partido, el partido del domingo es aún más importante.
Sí, bueno, hemos empezado la temporada seguramente no como queríamos, pero yo creo que el equipo está bien, está convencido. Hemos dado la cara en los encuentros, los resultados no son los que deseábamos y por supuesto que el partido que viene ahora el domingo contra Atlético Madrid, pues es importante, ¿no? Otros 3 puntos, jugamos en casa y bueno, y ahí la importancia de la afición, ¿no? De que estemos unidos, que estemos juntos, que queremos el campo y que apretemos mucho al rival y animemos a los nuestros para poder sacar los 3 puntos, que es lo que necesitamos ahora.
Y todo esto con un ambiente un poco enrarecido, ¿no? Con todo lo de Dani, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, el tema de Dani yo creo que ya quedó zanjado, hemos hablado y Dani ahora mismo es un jugador más del equipo y sin más.
Hemos visto que Yagoba está un poco afectado por todo esto, ¿cómo lo estás viendo?
No, bien, el míster también habló y estamos totalmente centrados en lo que es la liga, en seguir pues superando, ¿no? Este inicio de temporada y bueno, pensando en el partido que viene, muy concentrados.
Y con todo lo extradeportivo te quería preguntar, ¿te preocupa la gestión del vestuario? No solo a nivel de Yagoba, sino también a nivel de grupito que pueda haber dentro del vestuario.
Pues no, en absoluto. El vestuario está unido, son muy profesionales. Hemos vivido estas situaciones, llevamos ya aquí en estos 10 años que llevamos, hemos vivido situaciones de club, ¿no? Pues complicadas, con descensos y el vestuario pues es un 10. Y la verdad que estamos aquí pues por ellos, ¿no? Y son profesionales, lo están dando todo, lo estamos demostrando, aunque los resultados no estén saliendo. Y no hay ninguna duda de que vamos a salir adelante, hay que estar con optimismo y seguro que llegan los resultados.
Entiendo que confianza máxima en el proyecto y en Yagoba.
Sin duda.
I aquestes són les paraules d'Alfonso Díaz, director de negoci del Mallorca, després de tot això que ha passat i d'aquestes primeres quatre jornades on només s'ha puntuat un punt. També va parlar i vespre des d'Esportles el director esportiu Pablo Ortiz.
Sí, evidentment vam tractar de guanyar. Va haver moments que en la segona part que després de l'empat podíem haver marcat, després vam marcar. Va quedar un mal sabor de boca, però bé, això continua. Tenim un partit important pròxim diumenge i hem de deixar a guanyar amb moltes ganes i amb molta convicció.
Un punt de 12, no sé ni si que ningú esperava. Quines són les sensacions?
Bé, doncs una miqueta, jo crec que com tots. Tots a ningú li agrada començar mal, però bueno, queda tota la lliga per davant. Estem amb moltes ganes, molta il·lusió de lluitar cada partit, cada pilota, i en això estem entrenant el dia a dia.
I un mal inici que ve acompanyat amb una situació estranya a nivell extradeportiu, no? Quina és la seva opinió sobre el cas de Dani Rodríguez?
Bé, jo crec que el cas Dani ja hem parlat, a dia d'avui el donem per tancat, per solucionat, i a remar tots en la mateixa direcció, que és, al final l'important és el club, és el Mallorca, i hem d'estar tots en la mateixa direcció.
Vist en el Jaume l'altre dia, se va veure afectat, també ell va dir que va estar trist i això. La situació esportiva no ajuda, com l'estàs veient?
Bé, jo crec que és normal després d'aquesta situació, però jo crec que Yagoba és un tio amb personalitat, jo crec que és el primer que sap com canviar-li la situació i donar-li la volta, i jo el veig amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer les coses bé i ja pensant en el pròxim partit.
Te volia demanar també, amb aquesta situació que s'està vivint ara, com veus la gestió del vestuari? No tant a nivell d'entrenador, sinó també entre els propis jugadors, estem veient coses que potser són un poc extraordinàries, com ho veus?
Bé, jo crec que el vestuari tenim un bon grup, jo crec que ho hem demostrat en aquests darrers anys, és un grup sa, jo crec que donen tot el que poden pel Mallorca i jo crec que amb humilitat i treball, jo crec que ho trauran la situació davant.
Sí, que entenc que confiança màxima amb el projecte i amb el Yagoba, no?
Totalment, així no canvia res, estem tots, com t'he dit antes, en la mateixa direcció, els jugadors, el club, el míster, el cos tècnic, i ho hem de traure, portem quatre jornades, quedem molt per davant i treballarem per a millorar la situació.
Una derrota i un monge canviaria qualque cosa? Seria un punt de 15?
Bé, ara no estem pensant en la derrota, nosaltres estem pensant sempre en que podem guanyar els rivals i treballem per a guanyar-los. Els partits dictaminen al final, però vamos, convençuts de que podem guanyar diumenge.
I aquestes han estat les paraules de Pablo Ortiz, director de futbol, director esportiu del Mallorca i des d'Esportles, una festa de la penya mallorquinista d'Esbrollador d'Esportles, on, clar, hi havia molt d'aficionats i els hi van demanar a alguns què en pensen de tot això que està passant en aquest inici de temporada.
Creo que nunca sabía si hubiese podido producir esto y hay que olvidarlo y tirar para adelante. Yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
Ha demanat perdó, s'ha excusat per tot. I ara són els dos que s'han d'arreglar.
Peor fora del testo. Però hauríem de perdonar perquè de molts anys aquí estaria bé que ho perdonassin.
Que això s'ha de fer en privat i si se fa se xerren l'entrenador i no s'ha de posar a les xarxes.
Me sap molt de greu que hagi fet això, però confiem en que li donin una oportunitat.
Tu si xerren l'entrenador i arribes a segons quina conclusió, doncs pues sí, però per jo ha creuat ratxes vermelles.
Bé, estem en curtó, ja veurem. Ja veurem, victòries en de menester.
Opinions de tota mena respecte, en aquest cas, Dani Rodríguez, per part d'aficionats, que alguns troben que se mereix una segona oportunitat i d'altres, en canvi, els hi costa entendre el que ha fet. En tot aquest renou i després d'aquestes quatre primeres jornades, ahir ho explicàvem, el Mallorca va descansar i avui ha tornat a en els entrenaments. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
Clar, de tot això, nosaltres avui hem hagut de veure la gespa, qui sortia i quan sortia.
Sí, com deies, hi va haver sessió de descans de l'equip i avui ha tornat a la feina al Mallorca. No han sortit a la gespa Javi Llebrés, que ja és un clàssic, està en el seu procés de recuperació, i tampoc Maraix Kumbula, el central tampoc s'ha entrenat, però s'ha exercitat en el gimnàs, ha fet control de càrregues i tot fa indicar que no tindrà problemes per jugar diumenge contra l'Atlètic de Madrid. També els ulls, com sempre, estaven posats a Dani Rodríguez, que ha tornat a entrenar les ordres de Iago Barrasate. L'han vist ficat a l'entrenament, l'han vist en ganes, en el Tigre de Betanzos, fins i tot ha estat un dels primers que ha votat damunt la gespa, acompanyat de Vedat Murici, però, com deia l'aficionat, com deia l'aficionat Mallorca, ara s'ha d'esperar que el Tigre de Betanzos idò pugui fer canviar d'opinió a Iago Barrasate i a veure si qualque dia, qualque partit, el tècnic el perdona i entra a una convocatòria que ho té molt, però que molt complicat. Pel que fa a l'entrenament, 15 minuts, a porta oberta, pels mitjans de comunicació. Hem pogut veure a l'equip fer possessió de pilota, però possessió de pilota amb moviments ràpids i passades ràpides, sense badar, perquè pot ser un dels problemes que va tenir el Mallorca en el partit contra l'Espanyol, jugant contra 10, que faltava un poquet de rapidesa a l'hora de moure la pilota d'un costat cap a l'altre. I d'avui, Iago Barrasate, en el començament de l'entrenament, ha fet molta feina amb això i també era un dels grans protagonistes de les darreres hores, que és Jan Virgili, que ha estat convocat a la selecció espanyola sub-20 per jugar al Mundial. Virgili està citat dia 22 ja per viatjar cap a Madrid per incorporar-se a la concentració de la selecció sub-20. El Mundial, si no record malament, comença dia 27 de setembre a Xile. Per tant, Virgili es perdrà partits de Lliga, fins i tot si Espanya arriba a la final. El jugador català es podria perdre fins a 4 partits del Mallorca a la Lliga. Per tant, seria un contratemps important per Iago Barrasate, però Jan Virgili, que dia 22 partirà cap a les Rozas, per tant, podrà jugar contra l'Atlètic de Madrid, però quan acabi el partit farà les maletes i veurem quan torna.
No hem vist cap paraules, no?, entre Dani Rodríguez i Jan Virgili.
No hem vist paraules ni amb Virgili ni amb Barrasate. Ha entrat amb Murici, ha començat a fer feina Dani Rodríguez, no ha interactuat amb Iago Barrasate, però ja t'ho deia, l'hem vist molt ficat, l'hem vist en gana, l'hem vist entrenar molt bé en aquests 15 minuts, però té un bon berenar encara per fer canviar d'opinió a Barrasate. I res, demà nou entrenament a les 10:30, a porta tancada, aquests sí que no podran veure absolutament res, i dissabte ja el Mallorca farà el darrer entrenament, també a les 10:30, i parlarà a la prèvia el tècnic Iago Barrasate, la prèvia d'aquest partit importantíssim, clau, que s'han de sumar altres punts, sí, contra l'Atlètic de Madrid.
Idò, així ha estat aquest entrenament d'avui de matí, i tot d'una coneixen com arriba el rival. Gràcies, Miqui.
Vinga, fins ara.
Un rival que hi va tenir partit de Champions. Un Atlètic de Madrid que arribarà a Mallorca després de perdre ahir a la Champions amb un partit que se va decidir en el final per 3-2. Va perdre l'Atlètic de Madrid contra el Liverpool a Anfield. Els madrilenys perdien per 2-0 ja en els primers 6 minuts, però després dos gols de Llorente varen empatar el partit i va ser el temps afegit de la segona part, al minut 92, que Van Dijk va marcar el gol de la victòria pel Liverpool, pels anglesos. El tècnic, a més, Diego Simeone, va ser expulsat per un enfrontament amb l'afició anglesa, un mal gest de l'entrenador després de rebre també, ja sabeu quan són els camps anglesos, l'afició està molt a prop de la gespa, molt a prop de en aquest cas de la banqueta de l'Atlètic de Madrid, i hi va haver un rifirrafe entre Diego Simeone i un aficionat que va acabar en l'expulsió de Simeone. Aquestes eren les reflexions de l'entrenador Matalassé després d'aquesta derrota.
No es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto, y bueno, soy una persona. El rival, con la necesidad de ir a buscar el partido, fue, tuvo un córner, dos córner, tres córner, y la verdad que terminó siendo un golazo.
l'Atlètic de Madrid ahir amb baixes, unes baixes que segurament algunes encara les arrosseguirà pel partit de diumenge. Veurem demà demà divendres i dissabte amb quin equip es pot preparar Simeone i quins jugadors de l'Atlètic de Madrid finalment viatgen pel partit de diumenge. Diumenge aquest partit a les 4:15 Mallorca i Atlètic de Madrid. I avui a la Champions debut el Barça, ho fan a les 9 del vespre al camp del Newcastle. Lamine Yamal serà baixa per lesió i en canvi torna a la llista Frenkie de Jong. Per cert, parlàvem d'aquest partit de diumenge a les 4:15 a Sant Moix entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid, un partit importantíssim. Recordem que el Mallorca només ha sumat un punt en aquestes 4 primeres jornades. Seria, per tant, un molt bon resultat, una primera victòria a Sant Moix per trencar aquesta mala ratxa. I el moviment mallorquinista ha organitzat una paella a la prèvia d'aquest partit entre les 12:30 i les 3 al poliesportiu de Sant Moix. I a més, nosaltres aquí, l'equip d'Espostres en Joc, s'hi posa amb la prèvia d'aquesta retransmissió a partir de les 2:30. Pràcticament 20 minuts, això és Esports 3, i seguim fent prèvies dels partits de futbol d'aquest cap de setmana. A primera divisió, diumenge aquest partit a Sant Moix, el Mallorca juga diumenge a les 4:15 contra l'Atlètic de Madrid. A la primera federació, l'UD Eivissa també juga diumenge, rep l'Antequera, que amb misses a les 8:30 de l'hora baixa. A la segona federació femenina, categoria que equival a la primera rep masculina, per tant, el Balears juga a la mateixa categoria que l'UD, i en aquesta ocasió el Balears visita el camp del Llevant B diumenge a les 5 de l'hora baixa, i a la segona federació masculina, 4 partits aquest cap de setmana, perquè hi ha el primer derbi de la temporada. Dissabte a les 6:30, l'Atlètic Balears, líder del seu grup, rep el Sant Andreu. Diumenge a les 12, la resta de partits. D'una banda, el Poblense Olot, de l'altra, l'Alcoià Andratx, l'Andratx, que també ha guanyat els dos partits i és co-líder d'aquest grup. I el derbi, diumenge a les 12, Societat Esportiva Eivissa-Porreres. És el primer derbi d'aquesta temporada i en volem parlar amb jugadors dels dos equips. Saludam el jugador de la Societat Esportiva Eivissa, Diego Jiménez. Diego, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Com arribau en aquesta tercera jornada, en aquest primer derbi de la temporada?
Bueno, la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión de afrontar este derbi y bueno, con las ganas de tratar de sacar estos tres puntos después del partido de Olot, que no salieron las cosas como queríamos.
Aquesta temporada heu començat amb alts i baixos, no?, amb una jornada més positiva que l'altra. Com vareu viure aquesta derrota contra l'Olot?
Bueno, pues como te digo, fuimos con mucha ilusión de conseguir otros tres puntos como los de Terrassa de casa, pero bueno, hay veces que las cosas no salen. Creo que felicitar a Olot porque estuvo mejor que nosotros y bueno, pues ahora ya hemos pasado página, estamos preparando el partido de este fin de semana y tenemos pues la mira puesta en hacernos fuertes en casa y tratar de conseguir otra victòria.
En aquesta categoria a vegades costa sumar de 3 a inici de Lliga i vosaltres vareu començar molt bé, Artudes, contra el Terrassa en la primera victòria a casa. Supos que això va donar confiança, no?, malgrat aquesta derrota que dèiem contra l'Olot.
Sí, sabemos que es una categoria que es muy igualada, que todos los partidos se decantan en detalles y bueno, pues nos dio la verdad que mucha moral conseguir esos tres primeros puntos. Y como te digo, pues ya preparando el partido de este fin de semana, es muy importante para nosotros tratar de sacar otros tres puntos aquí en casa y ir haciéndonos fuertes poco a poco.
Claro, tornar a jugar a casa, supongo que eso es un punto a favor.
Sí, como te digo, creo que en esta categoría tienes que tratar de en tu campo pues ser un equipo fuerte, un equipo que concede poco, un equipo que saca muchos puntos, y ese es uno de nuestros objetivos de esta temporada, ¿no? Tratar de sacar los máximos puntos posibles aquí en nuestro estadio.
Com has vist l'equip en aquestes primeres jornades? Perquè és vera que vos havíem vist en pretemporada jugar algun partit, però en els finals, quan comença la temporada oficial, no?, quan comença la lliga, que vos començava a conèixer entre vosaltres i que arriben les sensacions.
Bueno, yo creo que el equipo está bien, con buenas sensaciones. Creo que, pues bueno, tenemos muchas variantes para que el míster pueda tomar decisiones y bueno, estamos ahí en esa línea de crecimiento que al principio pues nos costó un poquito la pretemporada arrancar, pero ya parece que el equipo pues se va haciendo, se va conociendo, muchos jugadores nuevos y bueno, pues estamos en ese trabajo ahora.
Aquest cap de setmana jugueu diumenge el primer derbi d'aquesta temporada contra el Porreres, un Porreres que ha debutat, s'ha estrenat en aquesta categoria. Ara tot una parlarem també amb un jugador del Porreres. Diego, com veus un equip així, un equip que acaba de pujar, d'ascendir?
Bueno, pues la verdad que está haciendo las cosas bien. Yo creo que no están acompañando los resultados, pero sí que es cierto que bueno, que el primer partido lo compiten muy bien contra el Barça Atleti, que se decantan los últimos minutos en descuento prácticamente, y bueno, la semana pasada pues contra el Atleti Lleida creo que hacen un partido bastante bueno, un partido también bastante igualado, que consiguen empatar en los minutos finales, y como te digo, pues creo que están haciendo un buen arranque, lo que pasa que no se está viendo reflejado con puntos, pero seguro que va a ser un partido igualado, un partido difícil para los dos y que se va a decantar en detalles.
Tornes a un any, una temporada amb 5 equips, en aquest cas Balears en el grup 3, és un dels grups complicats, no?, de la categoria, però estan veient ja que els equips Balears estan forts i que heu començat bé.
Sí, bueno, ahí lo estamos viendo con el Baleares y el Andrats, que están con dos victorias consecutivas. Nosotros hemos sacado ya 3 puntos, el Poblense también, pues bueno, la primera jornada ganó al Español B, y bueno, pues está viendo que los equipos de Baleares pues están siendo competitivos y están siendo fuertes dentro de la categoría.
I en aquest cas, moltíssima sort a Diego Jiménez, jugador de la Societat Esportiva Eivissa. Diego, molta sort en aquest derbi de diumenge, que seguirem aquí a IB3 Ràdio, i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I clar, i volem conèixer també com arriba en aquest primer derbi d'aquesta temporada de segona federació, el Porreres. Ara ho explicàvem, equip que s'estrena en aquesta segona federació i que aquest cap de setmana passat, diumenge, va fer el primer gol a la categoria i també va sumar el primer punt. Precisament, qui va marcar aquest primer gol és en Jorge García. Jorge, molt bon dia.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Jorge, com arribau en aquesta jornada 3?
Bueno, pues con ilusión. La verdad que, como ha comentado Diego, somos un equipo muy humilde. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Es verdad que al final los resultados no están acompañando. El primer partido contra el Barça Atleti yo creo que competimos bastante bien. Y el otro día también un partido muy igualado, que en esta categoría los detalles son importantes. O sea que bien, con confianza.
És vera que s'ha sumat el primer punt i ho hem vist altres anys que equips que no només que pujaven de categoria, sinó que jugaven en aquesta categoria. Ara record l'Andratx, per exemple, l'any passat, que costa molt puntuar les primeres jornades. Supos que important, no?, encara que només fos un punt, poder sumar ja diumenge passat.
Sí, para nosotros es importante, cada punto es vital, y más en nuestra casa, como decía Diego, hay que hacerse fuertes, porque ahí es donde vamos a marcar la diferencia, y más en este grupo, que es uno para mí de los mejores, habiendo jugado en otros. Yo creo que este grupo es de los más fuertes, entonces cada punto es vital.
Jorge, vas marcar el primer gol en aquesta categoria del Porreres, no deixa de ser anecdòtic, però supos que fa il·lusió, no?
Sí, para mí un orgullo, la verdad. Marcar con el Porreres el primer gol del Porreres en la categoria, la verdad que muy contento.
Jorge, com arribau en aquest partit, en aquest derbi? La Societat Esportiva Eivissa té una mica més d'experiència que vosaltres a la categoria, però en aquest cas va guanyar el primer partit, però ve de perdre també ara contra l'Olot.
Sí, bueno, pues sabemos que es un buen equipo, sabemos que si conseguimos la victoria pues le pasamos, y al final eso es importante, confiamos en nuestro trabajo, nuestro bloque y las ideas del míster que nos está transmitiendo y vamos a intentar conseguir los 3 puntos.
Esteu satisfets amb les sensacions en aquestes primeres jornades? Li demanava també en Diego, no?, perquè hem anat parlant durant la pretemporada, no?, com s'estava confeccionant la plantilla, havíem parlat amb el míster de repte que era, no?, afrontar les primeres jornades en aquesta categoria. Ara que ja heu tingut els 2 primers partits, quines són les sensacions?
Sensaciones buenas. Al final somos un grupo nuevo prácticamente. Uh-huh. No sé cuántos jugadores son del año pasado, pero yo creo que más o menos 4 o 5, máximo 6. Y a partir de ahí pues tienes que conocerte. Las pretemporadas en esta categoría pues son duras, hay muchos partidos, igual no reflejan todas las ideas que podemos transmitir, pero yo creo que hemos hecho una buena pretemporada, estamos empezando bien y las sensaciones son buenas, o sea que tenemos que seguir en esa dinámica.
I a Porreira, la gent està animada, què tal veure les forques amb tanta gent?
Sí, muy bien, la verdad que genial, bastante gente. Eso a nosotros nos da fuerza, por lo que te decía, porque para nosotros puntuar en casa es vital. Y la verdad que desde aquí doy las gracias y que sigan apoyando, que nosotros lo notamos desde dentro.
I de Jorge García, jugador del Porreres, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest derbi de diumenge.
Muchas gracias a vosotros.
Recordem, idò, i els partits que hi ha aquest cap de setmana, dissabte a les 6:30, aquest Atlètic Balear Sant Andreu, i després diumenge partits que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, diumenge a les 12, Poblense Olot, Alcoià Andratx, i aquest primer derbi de la temporada en el grup 3 de segona federació entre la Societat Esportiva Eivissa i el Porreres.
IB3 Ràdio és actualitat. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la banana granela 1,35 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 14,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natura 9,95 euros kilo y el queso semi-mound de Eroski al corte a 11,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio. Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí
pot llegir.
Ui, xiu, xiu. No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, eres teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio, Esports 3.
De dins una barraqueta, de net se partió l'esterma i va viure un home savi com ningú. Esquiu com una no sabia gaire lletra, però en xerrar ell l'escoltaven tots. Feia cures i remeis, pels mals i pels dolors, donava refugi en els pecadors. I se'n record d'en Joan el Salvatge, va ser un home lliure com pot. Ses padrines l'encalçaven,
hem posat aquesta, una de les novetats musicals, Joan el Salvatge, d'Ànimo Esparrec, i m'ho serveix per aquesta transició de futbol a futbol sala, perquè ara parlant de futbol sala, perquè aquesta setmana ha començat la Copa del Rei, una competició que és un dels títols que té en joc el Palma Futsal, un dels reptes que té en guany el Palma Futsal per guanyar, però clar, ha començat la primera fase, una fase prèvia, i tenim un participant balear. És el Club Esportiu Eivissa de Futbol Sala, el club eivissenc, juga a la tercera divisió, va començar començar la Lliga aquest mateix cap de setmana passat. Va empatar 7-7 contra l'equip Joves d'Inca i avui té un altre repte, que és repte de la Copa. Juga partit de Copa, una competició diferent i un atractiu, ja ho sabeu, tant per jugadors com per afició. Avui a les 7:45 de l'hora baixa, al pavelló Es Viver d'Eivissa, l'equip rep el Natació Sabadell, un dels ossos d'aquesta primera fase de la Copa. Avui en volem parlar amb l'entrenador de l'Eivissa Futbol Sala, amb Daniel González. Daniel, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Com encarau aquest repte, aquest partit de participar a la Copa del Rei?
Pues sobre todo con mucha ilusión. Es un reto que nos ha dado muchas veces en la historia del club. Y la afrontamos sobre todo con eso, con ganas, ilusión y vamos a intentar competir.
Clar, és una competició totalment diferent, en aquest cas això, una oportunitat, no?, de poder jugar una competició nova. Com has preparat l'equip pel partit d'avui o com arribes aquí per aquest partit?
Pues la preparación ha sido corta porque solo llevamos 6 sesiones, llevamos 3 semanas de entrenamiento, porque como sabes, en mi vista los problemas del trabajo y demás son complicados empezar una pretemporada en agosto. Y nada, lo hemos preparado poquito, sobre todo nos hemos enfocado hacia el inicio de liga y esto no lo hemos tomado como un premio.
Rebeu el Natació Sabadell. No sé, supos que ja habràs analitzat aquest equip. Quin rival esperes?
Pues un rival que es de categoría superior, uno de los favoritos al ascenso a segunda división, con mucha tradición, muchos jugadores de calidad, quizá unas individuales de las más determinantes dentro de la categoría y que en la que tenemos que dar el 120% si queremos por lo menos competir.
Serà un repte, idò, i escriure-ho avui a hora baixa. Daniel, m'explicaves que la pretemporada havia estat molt curteta. Vosaltres heu començat la Lliga aquest cap de setmana. Vareu començar amb un empat, si no m'equivoc. Com ha estat poder formar un equip i sobretot poder preparar en tan poc temps l'inici de Lliga?
Pues a ver, como sabes, el fútbol sala al final tenemos unos playoffs y es donde en verdad nos jugamos todo. De hecho, el año pasado el campeón de la liga regular acabó eliminado en semifinales y el campeón de los playoffs fue el cuarto clasificado. Entonces nos lo hemos tomado como estas primeras jornadas como parte de la pretemporada e ir de menos a más durante la temporada. Así que nos llega un poco precipitado este partido, pero bueno, esperemos que la falta de rodaje suplementemos con ambición y con ilusión.
Clar, a vegades aquesta falta de rodatge també... Ara heu tingut dos partits, no?, en pocs dies, o en teniu tres perquè tornava a jugar el cap de setmana. Supos que fa que els jugadors s'hagin d'adaptar pràcticament, més que en els entrenaments, ja disputant partits.
Claro, sí, esta semana ha sido prácticamente de recuperación, durante un poquito de recuperación, un poquito de análisis del rival y pulir un par de detalles. No hemos podido prepararnos físicamente demasiado, pero bueno, lo que te digo, ambición e ilusión para intentar sacar adelante este partido, que va a ser muy complicado. El favorito, lógicamente, son ellos, pero no nos cerramos a nada.
Mm-hmm. O sea, moltes vegades hi ha sorpreses a la Copa del Rei. És una d'aquestes competicions, no?, que tant en el futbol sala com a altres disciplines veiem com equips petits, no?, arriben a jugar amb equips grans.
Claro, sí. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, Jerez, que es un equipo que mete 2.000 personas en su pabellón, que es favorito al ascenso, que ha estado luchando hasta el final para subir a segunda división, perdió contra un tercera en su casa. O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a decir a los jugadores que no sueñan? Para nosotros es un reto súper bonito y que tenemos que disfrutarlo.
Avui en el Viver juga aquest partit a les 7:45 de l'hora baixa entre l'Eivissa Futbol Sala i el Natació Sabadell, que és aquest partit de la fase prèvia de Copa del Rei. Un repte, com es explicava l'entrenador. Dani, estàs satisfet amb l'equip, així com en la plantilla, finalment així com vos ha quedat? Perquè hem vist aquestes darreres setmanes que heu anat incorporant jugadors, tancant renovacions...
Sí, contento estoy. Siempre queremos más, lógicamente. Siempre nos falta algo los entrenadores. Siempre queremos mejorar un puntito en algún detalle. y quizá hasta Navidad estemos con esta plantilla, y seguramente después de Navidad tendremos refuerzos que como te decía antes, para los playoffs nos van a hacer falta si llegamos a clasificarnos para esos playoffs.
Són com a dos moments importants de l'any, no? Ara aquest inici per transitar fins a arribar als playoffs, que com tu explicaves i hem vist aquestes darreres temporades, tanmateix són allò més important.
Sí, exacte. Ya te digo, otros años hemos sido campeones de liga de regular, dos veces, uh-huh, dos años, sí, para ser exacto, y después en la final hemos acabado perdiendo. O sea que quizás este año, pues lo que te comentaba, que nuestro punto alto tiene que ser tanto física como moralmente en el tema de los playoffs.
I de Daniel González, entrenador de l'Eivissa Futbol Sala, vol seguir amb aquesta temporada que acaba de començar, i també molta sort en aquest repte de vuit hora baixa, en aquesta oportunitat de poder jugar a Copa del Rei. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les padrines l'encalçaven i els casats tot l'envejaven, perquè mai de maig no va traït seu cor.
Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Avui aquest partit de Copa del Rei amb l'Eivissa, amb aquest club que m'ha explicat, el Palma, és un dels títols que té com a repte aquesta temporada, no? Encara que han d'avançar rondes per veure.
Té tants de reptes, per veure el Palma jugar. Té tants de reptes que no sé què dir-te. Senzillament, el Palma se juga aquesta temporada 6 possibles, mm-hmm, títols. Anem a veure que arriba. Hombre, el primer podria arribar a inicis de novembre, no? Perquè, mm-hmm, se juga a la Copa Intercontinental, se juga a Son Moix, seria la tercera intercontinental consecutiva, la segona que se juga a casa de manera consecutiva, l'any passat se va guanyar en el Magnus. És una possibilitat, però evidentment en el sentiment de tot seguidor del Palma Futsal i del propi Palma Futsal està aconseguir un títol nacional. Anem a veure. Tal vegada això també estigui més a prop del que pensam. Ho dic perquè, clar, el Palma Futsal no perd a casa. Son Moix és un fortí. La temporada passada, l'única derrota de tota la temporada va ser en el play-off pel títol que va guanyar el Barça. Mm-hmm. Clar, què ha pensat el Palma? Si tu no pots anar a cap a la Supercopa d'Espanya, que vengui la Supercopa d'Espanya tu, no?
Si el va Palma... a la muntanya...
Exacte. Això volia dir. El Palma demanarà oficialment la seu de la Supercopa d'Espanya els dies 3 i 4 de gener de 2026. Aquí està tothom feliç en cas d'aconseguir-ho, perquè... Primer, per l'esportiu, perquè sembla que, com que ningú guanya Son Moix, és una possibilitat d'aconseguir el primer títol nacional a casa. I tenint en compte les dades, 3 i 4 de gener, mm-hmm, els jugadors del Palma estarien encantats de passar els Reis a casa amb les seves famílies i no tenir que viatjar.
Que ni Nadal, ni Reis, ni res.
Exacte. I tal vegada els Reis ho puguin gaudir a casa si se juga la Supercopa d'Espanya a Son Moix, que és el que demana oficialment el Palma a la Federació.
Son Moix estarà bé per Nadal.
I aquesta és l'altra qüestió. Hem de suposar que per Nadal i Reis s'hi estarà a punt, però tal vegada està en perill la cinquena jornada contra el Peníscola. Ara és cap de setmana de seleccions, la setmana que ve el Palma juga fora camp, juga a la pista del Manzanares, però la cinquena jornada és el 3 d'octubre a Son Moix contra el Peníscola. Sembla ser que aquesta remodelació de la pista de Son Moix tal vegada no estigui a punt pel 3 d'octubre. El Palma està cercant alternatives, Inca no pot ser, el Velòdrom, això me diuen que sembla que tampoc, i aquí hi ha un problema greu, perquè el Palma té 3.300 abonats, tal vegada no hi van tots en els partits, però dels 3.000 posa que hi vagin 2.500. On jugarà el Palma contra el Peníscola?
Va ser un Barça.
Sí, és un misteri. Sí, però el Barça, el manco té el Johan Cruyff. Sí, sí, sí. El Palma del Garràs, no sé. No sabem què passarà amb aquest partit contra el Peníscola, tant de bo que pugui acabar la pista. Després passen aquestes coses, que la pista s'ha acabat 3 dies abans, tal vegada seríem... preferible no trepitjar-la durant 5 dies més, no ho sé, no sabem què passarà, el Palma tampoc, però està cercant alternatives.
Veurem on jugui aquest partit contra el Peníscola.
Copa de les Nacions de Futbol Sala.
Lucao i Fabinho han debutat amb Brasil en aquesta competició, amb victòria 3-1 davant Polònia, i el juvenil el tenim a quarts de final de la Copa del Món Sub-19, després de guanyar dos partits i perdre el darrer contra el Vasco da Gama brasiler per 0-2.
I doncs seguim també aquestes competicions internacionals. Gràcies, Gavi.
Adéu.
1:42.
Benvinguts al llarg viatge. Vestits de clown, treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua.
I per primera vegada enguany, dos equips del Rugby Balear jugaran aquesta temporada a la segona màxima categoria nacional. Són el Toro Rugby Club i el Palma Unión Rugby. Després de mesos de preparació, s'acosta ja l'inici d'un any per la història d'aquest esport a les Illes. Ens ho explica el nostre company Toni Tenerife.
Com un príncep curiós, jo pensava que era la vida més bella.
Després de quasi dos mesos d'intensa preparació, arriba l'hora la veritat pel Rugby Balear. En un fet sense precedents, dos equips de Mallorca jugaran a la segona categoria del rugby estatal. Però anem per parts. Per una banda, tenim el Toro Rugby Club. Degà del Rugby Balear celebra enguany els seus 35 anys d'assistència. Amb aquesta temporada sumarà 4 seguides a divisió d'Honor B. Anteriorment, amb la denominació de Bavarians, 15 Calvià, la franquícia mallorquina va jugar 5 temporades més. En total, Balears ha estat present durant 8 campanyes seguides a la segona divisió del rugby estatal. Però enguany tot és diferent. La presència d'un ambiciós projecte, com és el del Palma Unión Rugby, ho canvia tot. La fusió esportiva de dos clubs, Ponent i Shamrock, en una sola direcció esportiva, fa que per enguany es pugui viure dos apassionants derbis. Carlos Castellanos, el president de la Federació de Rugby de les Illes Balears.
Como presidente de la federación, evidentemente estoy muy contento porque de alguna manera esto demuestra un poco el buen trabajo que tienen los clubes aquí en Mallorca. Y es la primera vez que evidentemente van a jugar en División de Honor B dos equipos de Baleares. Así que ahora esta temporada 25-26 será cuestión de aprovechar esos dos equipos que recibirán permanentemente equipos de afuera, de Barcelona, del grupo B, y podremos tener todos los fines de semana buenos partidos para poder ver.
Un fet que pot ajudar a donar-li una empenta més al Rugby Balear, molt estancats els darrers anys pel que fa al nombre de llicències.
En los últimos 3 años no alcanzamos a subir licencias, nos mantenemos entre 1.100, 1.200 licències y de ahí no avanzamos.
Germán Bustos, nascut fa 47 anys a Mendoza, Argentina, és l'entrenador del Palma Unión Rugby. Ets internacional amb argentines, Bustos sap que per davant té una missió complicada, juntar i coordinar a més de 60 efectius provinents tant del Ponent com del Shamrock en una única família esportiva, i ho sap.
Creo que acá hay que ir tranquilo, paso a paso. Nuestro primer objetivo es crecer como equipo, crecer más que nada como grupo. Es la unión de dos grupos diferentes, donde muchos no han jugado nunca. Por lo tanto, eso siempre sí o sí lleva su tiempo. Vamos a hacer que sea lo más rápido posible. Lo están haciendo ahora muy bien. Tengo muchísima confianza que así será. Así que acá el objetivo es crecer, diria que setmana a setmana i després mes a mes.
Molt diferent la situació del Toro. Amb l'experiència que porta a sumar ja 4 temporades a la categoria, la seva missió és anar millorant les prestacions d'anteriors exercicis. Enguany el club viurà una nova experiència, la de dos derbis a divisió d'Honor B. Un fet que Gaston Bataglia, nou tècnic del 15 Calviner, valora de forma positiva, al igual que el seu homòleg al Palma, Germán Bustos, el sentim.
No, yo creo que va a ser algo lindo. Yo no creo que no sé si hay que remarcar en una rivalidad. Creo que hay que remarcar que hay dos equipos que están jugando ahora a este nivel y intentar entre los dos llegar lo mejor posible. Claramente que el objetivo va a ser ganar la mayor cantidad de partidos y uno de ellos va a ser ganar acá en Mallorca los dos partidos. Así que vamos tranquilos, paso a paso.
Es un partido más y al mismo tiempo es un partido importante, diferente. Está la posibilidad de jugar como se jugaba antes y se ha jugado durante tantos años. Poder jugarse ahora en División de Noruega, así que ojalá que eso siempre sea para mejor para la isla, para los chicos, para que se entusiasmen, para que jueguen. Tenemos que tratar de hacer crecer lo que más podamos en Rugby Balear, así que todo lo que pueda colaborar y ayudar y entusiasmar mejor.
Bataglia també s'estrena com a màxim responsable d'un sènior de divisió de l'OB. En 34 anys, el que va ser mig de melé a l'Estrasbourg francès, entre d'altres, té molt clar què ha de fer amb el grup humà amb el que treballa en guany, que és el del Toro.
Lo esencial es hacer las cosas básicas con alta velocidad, que podamos meter alto ritmo y continuidad al juego, y bueno, ser sólidos en los contactos, en las formaciones móviles. Yo creo que va a estar en la velocidad de ejecución nuestro juego. Velocidad de ejecución y hacer las cosas bien, básicas bien, va a ser el principio.
Dit això, s'hi espera una temporada tan llarga com a complicada, amb un total de 22 partits entre la primera fase i la segona. Màxima exigència per un grup B, on els 5 darrers jugaran en una segona fase per decidir qui perd la categoria. En aquest sentit, els dos equips treballen molt de cara a no tenir que passar pena, un fet del que ja té experiència el Toro. Parla el seu capità, Lucas López.
La verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas, con un plantel tanto como jugadores y staff muy comprometidos de cara a lo que serían las dos competencias del año. La idea es seguir creciendo como equipo y como club. El año pasado tuvimos momentos complicados, pero también hemos aprendido mucho de ellos. Este año lo que queremos es ser más regulares, competir cada partido como si cada uno fuera una final.
El Toro Rugby i Palma Unión arrenquen de forma oficial dissabte 5 d'octubre amb els partits Andorra el Toro i Palma Unió Cau Balanci. Un inici d'autèntic pinyol vermell per dos equips que es veuran a la tercera jornada als Germans Escales amb el primer derbi entre Palma Unió i el Toro.
Tres ràdios. Jocna.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La nit de l'art a IB3 Ràdio. Dissabte, des del Casal Solleric de Palma, Rafael Gallego i l'equip de l'Aviador t'explicaran tot allò que passi a les galeries, espais expositius i les propostes culturals més innovadores. Una nit amb convidats ben especials. Dissabte, des de les 7, la nit de l'art a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Fue invierno en
52 minuts, això és Espostres, i avui acabarem parlant de natació, perquè 11 nadadors mallorquins han destacat els It's Waters World Championship, que s'han celebrat a Eslovènia, al campionat d'aigües obertes. Namarga Genovart ha aconseguit, a més, una victòria històrica als 10 quilòmetres, i avui volem parlar amb ella. Marga, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Enhorabona per aquesta victòria i pel que suposa a reta que era i com ho vares aconseguir?
Bueno, nosaltres ja, nostra primera que fèiem així de llarga distància, de fet que any anàvem assumint menor que de 10 quilòmetres que l'organitzen a Tita Llorenç i bé, de fet, és la nostra disciplina, la llarga distància, a partir de 7-10.
Sí, Marga, estem a veure-te aconseguir aquests reptes, però en aquest cas aquesta victòria a Eslovènia. M'agradaria demanar-te les sensacions que vares tenir en aquest llac Bled on s'ha celebrat aquest campionat del món i aquesta marca que vares aconseguir, que a més, és veure que no deixa de ser anecdòtic, però vares arribar 7 minuts per davant del campió masculí.
Sí, sí, de fet, no m'ho podria creure, perquè un cop estàs nedant no controles gaire. Pot ser que no vegis ningú i tinguis el col que molt en fora davant i fins que no vaig arribar i no m'ho varen dir, és que no m'ho creia. I les sensacions, molt bé, vaig disfrutar en tot moment perquè el lloc és preciós. Li varen donar dues voltes en el llac i molt bé, m'ho he sentit molt còmode des del primer moment, la primera volta conservant i la segona ja m'ho va bé i vaig anar espitjant un poc més fins que varen arribar. Allà ens esperaven tots els del grup que havien nedat els 5 quilòmetres, perquè com hi havia diferents distàncies, pues, hi havia més distàncies un poc per tot.
Sí, sí, hi havia aquestes 5, es 10, una milla, ara en parlarem. Quines eren una mica les condicions en aquest cas? Perquè vàrem veure que tu, si no m'equivoco, havies nedat sense neoprè.
Sí, no va ser fàcil, perquè de fet la previsió era de pluja, i el dia abans estava bastant nerviosa perquè si hi ha pluja i pensava si entro dins aigua ja passant fred, ho passaria malament, però després del dia de la prova amb l'adrenalina i les ganes que tens, pues ja se t'oblida tot i de fet vàrem aguantar bastant més aigua, estava uns 20-21 graus i la gran majoria anava neoprè, però bé, nosaltres estem avasats, anàvem tot l'any aquí a la mà sense neoprè, se posa aquí l'aigua 13 graus, però ara no estem aclimatats perquè ens trobàvem en l'aigua de l'estiu i no és el mateix, però bé, va anar molt bé.
Sí, sí. Quin és el nivell de les proves? Perquè és vera que dels nedadors balears que hi participàveu, ara repassarem algun altre nom, però tots vareu aconseguir molt bons resultats.
Sí, de fet, anàvem bastant preparats i el que xerràvem, el bo que sigui ara per setembre és que ja han passat les travesses aquí de l'estiu, que cada travessa serveix com un bon entrenament. De fet, el cap de setmana anterior ja s'atravessa de Formentor, com s'atravessa de Formentor normal, pas, i d'uns 7 quilòmetres, i ja també varen tenir bons resultats. Un grapat dels que varen anar a Eslovènia i ja havien fet Formentor. I bé, jo, de fet, m'anaven superbones sensacions, que també va anar molt bé.
Que bé, en el teu cas vares guanyant en els 10 quilòmetres, ara ho explicàvem, després hi va en Dani Vidal, no?, que va ser campió absolut en els 5 quilòmetres, que en el cas d'en Dani, Marga també va dominar totalment la prova.
Sí, sí, en Dani és un gran nedador i bé, tant a Formentor com a Eslovènia va destacar, però ho va fer molt bé.
Paco Martínez, subcampió absolut de 5 quilòmetres, Antoni Pallera, subcampió també de la categoria M40 de 10 quilòmetres, Naveti Martorell, campiona de la categoria F30 de 5 quilòmetres, Eugenio Sobrino, que també se'n va dur la victòria, no?, de M30 de 5 quilòmetres, Hugo Rivas i en Dani Nájera, que tots dos van aconseguir el tercer lloc i en categories diferents, i déu-n'hi-do, no?, la representació que éreu i els resultats que vareu obtenir.
Sí, sí, no m'estàvem per res, perquè de fet nosaltres som un grup d'amics que vàrem anar allà a passar-ho bé tots aquells dies a disfrutar d'Eslovènia. L'any anterior també vàrem anar a competir a Àustria i va ser el mateix, anar a disfrutar de les vacances i a dia de la prova a donar-ho tot el millor possible i vàrem sortir molt, molt contents.
Clar, és que sou un grup que entrenau plegats, no?, que vos preparau plegats.
Sí, 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 els dissabtes entrenant junts, perquè entre setmana cadascú té la seva vida i els seus horaris i els seus entrenaments, i els caps de setmanes pot serveixen per donar-nos un cop de mà uns als altres.
A tu, Bàrbara, que ja t'han vist amb resultat d'aquest nivell i t'han vist altres reptes, però no sé si aquí els resultats una mica més en general, no?, de veure com dominàveu a moltes de proves, vos anima a participar a més campionats.
Sí, això ens dona un sovinon a tots, brutal, és mal de descriure, estem tots amb moltes ganes de veure on anant l'any que ve, a seguir a ciutat per Europa i a seguir conquerint llacs com d'un altre.
És que estan parlant de resultat de l'elit internacional, no?, d'aigües obertes, és a dir, està nedant a nivell internacional.
Sí, no record quants de països hi havia, però moltíssims.
Ara ho parlàvem, no?, aquests campionats del món d'aigües obertes eren una cita que teníeu en aquest mes de setembre. No sé si ja prepares qualque reta diferent, no sé si a nivell balear o més a propet, si tens qualque data assenyalada ja.
Sí, ara d'aquí dos caps de setmanes mos queda la darrera del calendari a Menorca, de Macarella Sant Xoriguer, 10 quilòmetres, i és molt especial aquesta per nosaltres, li teníem molt de pressa. I anant cada any que podem, hem estat allà, i ja queda la darrera estirada d'entrenaments i donar-ho tot allà a Menorca.
Ara anava a dir com són els entrenaments quan falta tan poquet i quan vens d'un campionat així.
Bueno, sense fluixar, però tampoc sense donar molt de gas, anar mantenint i sobretot els darrers dies a disfrutar el mà i seguint un poc el ritme que duiem.
I esperant que...
Estic molt agraïda a la meva entrenadora, a Teresa Planes, perquè hem fet una feina increïble enguany, tant enguany com l'any passat, i si no fos per ella, no, tot això no sortiria.
I queda dit, Margaja Novart, una de les millors nedadores en aigües obertes, que destacaven també aquesta victòria per la història que has aconseguit a Eslovènia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I avui posam punt i final en natació. Nosaltres vos deixam en l'informatiu migdia i tornarem demà a la 1.